Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 18 d'octubre del 2025. El Priorat en persona és una d'aquelles iniciatives que fan que la nostra comarca sigui cada vegada més rica. Per una banda, ofereix la possibilitat que reputats escriptors del món literari català puguin conèixer de primera mà un territori que, com bé diu un dels lemes del Priorat en persona, sovint ha estat invisibilitzat. I a més, fer-ho des de la vessant més humana, a partir de l'experiència de la gent que treballa i viu en aquesta terra. Per l'altra, també és enriquidor per a la gent del Priorat. Per als adalils, les persones que fan de guia durant aquests dies, no cal ni dir-ho, però també per a la resta de la societat del Priorat. Per als estudiants que treballen els textos que els autors han creat. Per a les persones que participen als actes públics com la cloenda, etc. I evidentment, és molt ric perquè tots aquests textos i creacions queden recopilats en un diccionari, que esdevé un corpus literari que té el Priorat i la seva gent com a protagonistes. Del Priorat en persona en parlarem en l'informatiu d'avui, ja que aquests dies s'està duent a terme la vinguda dels escriptors a la comarca. Abans, però, us explicarem que els fons de transició nuclear destinaran 6 milions d'euros anuals a la pagesia i que el passat cap de setmana van arrencar les primeres jornades gastronòmiques de la cuina del paisatge del Priorat. Així mateix, també ens farem ressò de que aquest vespre la Vilella Baixa celebra el tradicional tast de vins i la Fira d'Artesans i que la DEO Montsant presenta totes les seves novetats i noves anyades aquest dilluns en una jornada per professionals a Barcelona. En parlarem amb el seu secretari, el Pau Sabater. En els esports repassarem tota l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La Generalitat de Catalunya destinarà cada any prop de 6 milions d'euros dels fons de transició nuclear en línies d'ajuts per a la contractació d'assegurances agràries i per a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries. Una mesura que beneficiarà la pagesia professional dels 96 municipis que formen part de l'àrea d'influència de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs. Així ho va anunciar el sindicat Unió de Pagesos que, malgrat aquest avenç, considera que aquest pas no dona prou prioritat a la pagesia professional per accedir als ajuts adreçats a les empreses en el marc del fons en general, ni elimina la discriminació que pateix el sector davant de les indústries del territori. És per aquest motiu que des del sindicat no tenen intenció de retirar el contenciós administratiu que van presentar el juny passat en contra d'aquest repartiment dels fons de transició nuclear, ja que creuen que representa una discriminació il·legal al sector agrari. Unió de Pagesos considera que des del 2020 la pagesia professional del territori hauria d'haver rebut uns 325 milions d'euros. El passat cap de setmana van arrencar les primeres jornades gastronòmiques de la cuina del paisatge del Priorat, una iniciativa que vol potenciar la gastronomia prioratina i el producte local. Tal i com explica Víctor Miró, coordinador de les jornades, l'objectiu és donar a conèixer la cuina tradicional de la comarca.
A un punt on la cuina pot ser tradicional ha anat quedant a poquet al marge, i una mica la idea és anar recuperant una mica aquesta cuina tradicional, donar a conèixer aquesta cuina, que és la cuina d'on venim, i a partir d'aquí que cada restaurant i cada establiment en faci la interpretació o en faci allò amb el que senti més còmode. I l'única condició que s'ha posat amb aquestes jornades gastronòmiques és que el producte ha de ser la comarca. El que defineix la cuina del paisatge del Priorat és el producte.
En el mateix sentit, també s'expressa el vicepresident primer i responsable de turisme del Consell Comarcal del Priorat, Antoni Muntaner.
El que volem és que la gent vinguin, coneguin el nostre producte, tinguin una estància, disfrutin del paisatge, de la nostra cuina i tinguin una bona estància al Priorat.
Així doncs, més de 20 establiments de restauració de la comarca oferiran plats, menús o tapes elaborats amb producte local, receptes tradicionals i reinterpretacions contemporànies. Miró destaca que les diverses propostes que s'ofereixen a les jornades reflecteixen la diversitat que hi ha al Priorat.
Si ens mirem bé totes les propostes que hi ha, és una mostra de la realitat de la comarca. Al final hi ha molta gent, hi ha molts establiments molt diferents i molts, ja per sistema, acabaven treballant el producte de la comarca. I ara el que volem fer és posar en valor això, no? De que realment s'està treballant un producte que és de molta qualitat. Estem parlant de carn de xai, estem parlant de carn de porc ecològic, criat, criat i matat al Priorat, vull dir que és una carn 100% comarcal, podríem dir, passant per les formatgeres, passant per tota aquesta gent que es dedica a molt petita escala a fer producte de molta qualitat. I, evidentment, el gran pilar i un dels pilars fonamentals de la cuina al Priorat no deixen de ser ni l'oli d'oliva ni el vi de la comarca.
És per això que el programa de les jornades, que se celebren de l'11 d'octubre fins al 8 de desembre, també inclou actes destacats com el Tasta Porrera, la Festa del Vino Vell del Celler Marroig, la Fira de Sant Andreu de Falset i les Festes de l'Oli Nou de la Bisbal de Montsant i la Serra d'Almos i la Fira de l'Oli de la Baronia de Cabassers.
I hem inclòs aquests actes, podríem dir populars, aquestes fires populars que fa molts anys que són a la comarca. Primer, per donar suport amb aquestes iniciatives, però després, perquè realment són els llocs on es posa de manera més popular en valor aquest producte. No hi ha millor lloc per acabar tastant el bon oli de la comarca que les festes del primer oli, els esmorzars que es fan a la comarca amb el primer oli de l'any. Hem quedat una mica desplaçats de lo que és la collita de la verema, però estem a punt de començar a conèixer o poder començar a tastar vins i resultats d'aquesta verema. Hi ha inclòs al novembre la Festa del Vino Vell. I altres actes que a poc aniran sortint. Aquí aniran sumant noves iniciatives que es faran aquest any a la comarca.
De la mateixa manera, tal i com explica Miró, les jornades també volen recuperar i posar en valor la transmissió oral i l'herència culinària de les dones del Priorat.
La comarca ha anat perdent molt a poc, ha anat perdent o ha anat com difuminant una mica aquesta part de la cuina de receptes tradicionals. Llavors, el que busquem ara una mica és recuperar aquestes bases, perquè ja et dic, és molt difícil quan tu dius, ostres, una recepta de cuina tradicional del Priorat, clar, tot ens ve al cap, la truita amb suc, però hi ha molts plats que més enllà de ser un plat de cuina tradicional, era això, era la cuina de casa, era la cuina del dia a dia, i que les cuineres de la comarca feien amb el que tenien a l'abast.
En aquest sentit, doncs, i seguint aquesta línia de promoció de la cuina tradicional prioratina, des de l'organització de les jornades també s'han elaborat uns dossiers amb diverses receptes perquè no només es puguin impulsar des dels restaurants, sinó perquè tothom les pugui elaborar a casa seva.
Hem fet també un recull de 6-7 receptes que hem considerat com a bàsiques de la comarca. Són uns dossiers que fins ara s'han fet arribar a tots els establiments d'hostaleria i que a poc comencem a fer-ne difusió. També és important que perquè la cuina no es perdi, la gent la faci a casa seva. Fer una truita amb suc la pot acabar fent tothom a casa seva. Fer un conill a la cassola amb vi ranci el pot fer qualsevol a casa seva. Entretindre's a fer unes mandonguilles ho pot acabar fent qualsevol a casa seva. Llavors, el que busquem també és una mica això, acabar donant a conèixer totes aquestes receptes que havien sigut a base dels restaurants i les antigues fondes de la comarca i que ara a poc, pues, el que volem és que es vagin recuperant i se'n vagi parlant, que com a mínim la recepta no s'acabi perdent.
Les jornades gastronòmiques de la cuina del paisatge del Priorat són una de les accions incloses en el projecte de turisme sostenible Priorat Montsant-Siurana Mosaic Agrari Mediterrani, un projecte cofinançat pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic del Govern de l'Estat espanyol i que compta amb la implicació d'alguns dels principals agents polítics i socials de la comarca, com són el Consell Comarcal del Priorat, la DOCU Priorat, la DO Montsant, el Consorci de la Serra de Llaveria, Priorat Enoturisme, Prioritat i PIMEC. També hi col·laboren el Parc Natural de la Serra de Montsant i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Segons el vicepresident primer del Consell Comarcal, desenvolupar aquestes accions no seria possible sense la col·laboració i complicitat de tothom.
Això és totalment prioritat. Val? És, el que no podem és anar en altres sols, perquè llavors les coses no es fan bé, Nosaltres el que volem és tindre tota aquesta col·laboració i a l'hora de decidir i a l'hora d'elaborar aquest projecte tothom ha pogut participar i ha sigut a base de molts treballs, de moltes reunions i de doncs, poder ficar fil a l'agulla i que llavors tenim un projecte que l'hem creat tots.
El projecte de turisme sostenible Priorat Montsant-Siurana, Mosaic Agrari Mediterrani, contempla també la creació d'un pla de millora de la competitivitat de la ruta del vi i de l'oli, la construcció d'una xarxa de miradors del paisatge agroforestal de la comarca, la renovació de la marca de la destinació i la millora dels circuits curts de comercialització del producte agrari. La DEO Montsant celebrarà el proper 20 d'octubre una jornada professional amb l'objectiu de mostrar al sector les seves novetats i noves anyades. El seu secretari, Pau Sabater, destaca en declaracions a Ràdio Falset que l'objectiu és crear un vincle més profund entre els viticultors i els professionals de la restauració, la distribució i la comunicació.
L'objectiu és reprendre una acció que abans de la pandèmia havíem fet alguns cops i havíem deixat de fer perquè bueno, doncs l'estratègia promocional doncs, passava per altres tipus d'accions, però hem cregut convenient aquest 2025 tornar a fer un showroom, és a dir, una jornada professional, amb l'objectiu doncs, d'apropar els cellers al sector de la restauració, de la distribució, amb periodistes, i que sigui doncs, una festa i un punt de trobada entre compradors i venedors.
La jornada porta per títol DEO Montsant, excel·lència i identitat. Segons el seu secretari, són dos conceptes que cada cop més es vinculen amb la denominació d'origen.
Excel·lència i identitat, no? Perquè és una de les... Quan tu vas a fer tastos o quan tu vas a donar-te a conèixer, no? La gent reconeix la qualitat dels vins, reconeix la feina feta i d'aquí ve l'excel·lència, no? I l'altra cosa és tots aquests estudis de coneixement que hem anat fent els últims anys es fan bàsicament doncs, per poder conèixer-nos, per poder saber què és el que tenim, quina matèria prima tenim, amb climes, amb sols, etc. I això ens marca una identitat.
Així doncs, el Palau de la Llotja de Mar de Barcelona serà l'escenari d'aquest showroom de la DEO Montsant. Sabater destaca la importància que la capital catalana té per a la denominació d'origen.
L'escenari és un escenari emblemàtic. Decidim fer-lo aquí per reprendre on ho havíem deixat el 2019, quan ja havíem fet a la Llotja de Mar, i creiem que Barcelona i tot el que traspua de Barcelona doncs és una plaça prou important per la DEO Montsant, com per buscar un edifici, un espai que valgui la pena.
Una cita, doncs, que comptarà amb la participació de 42 dels 54 cellers que té la DEO.
Són molts els cellers que hi participen, perquè compta que som 54 cellers a la DEO Montsant, per tant, podem dir que és un ple total, que quasi tots els cellers de la DEO Montsant són allà aquell dia.
La jornada comptarà amb un espai perquè cadascun dels cellers pugui mostrar els seus productes als visitants, però també s'han organitzat un tast exclusiu de 10 vins seleccionats representatius de la diversitat i identitat del territori. I en el marc de l'any en què Catalunya és regió mundial de la gastronomia, un maridatge d'alguns dels seus vins més emblemàtics amb propostes gastronòmiques protagonitzades per productes de proximitat elaborats amb criteris de temporada i amb una mirada al territori, la sostenibilitat i la tradició culinària que inspira el caràcter dels vins Montsant.
Com a denominació d'origen, per donar una mica més de ressò a la feina de la DEO, farem un tast maridat on donarem a tastar això, 10 vins blancs i després negres de Garnatxa i Carinyena, que siguin prou reconeguts o que tinguin un recorregut important, i el que farem serà doncs, fer menció a la regió mundial de la gastronomia, que aquest 2025 és Catalunya, no? Per tant, és un acte també de reconeixement i per buscar doncs, com els vins de la DEO Montsant poden maridar o han de maridar amb la gastronomia.
La DEO Montsant està a punt de donar per finalitzada la Verema 2025, una campanya que ha estat llarga però en què la vinya ha presentat un extraordinari estat sanitari i en què s'ha recuperat la producció prèvia als dos darrers anys de sequera.
La Verema doncs, ha sigut llarga, va començar molt d'hora, als vols del 15-20 d'agost. veníem i justament llavors vam tindre unes calorades bastant fortes, però partíem d'un estat sanitari molt bo perquè bueno, durant l'estiu doncs, ha sigut un estiu sec, però veníem d'una primavera i una tardor que havien sigut humides i que havia plogut com calia i quan calia. I llavors el que ha fet és que haguem tingut una verema amb una qualitat molt bona. El temps també ha permès, no hi ha hagut pluges, no hi ha hagut fortes calors durant la verema o extremes calors durant la verema, i això ha fet que pausadament, més o menys pausadament, s'hagi pogut anar collint, i a dia d'avui encara tenim alguns cellers molt testimonials que encara estan vermant. Quilos, la producció ens quedarem una mica menys dels 6 milions i mig. Això és un increment molt gran respecte a l'any passat, quan ens vam quedar al voltant dels 4,2. Per tant, recuperem xifres de l'any 2023 i, per tant, podem estar una mica tranquils en aquest punt, perquè havien passat un parell d'anys doncs, que havien sigut complicats, no?, en quant a producció a causa de la sequera.
La Vilella Baixa celebra aquest dissabte la 8a edició del Tas de Vins i la Fira d'Artesans. La regidora de Cultura del municipi, Dolors Gutiérrez, explica en declaracions a Ràdio Falset que ja gairebé ho tenen tot a punt per fer aquesta festa, que pretén celebrar la fi de la verema.
Des de feia molts anys es feia una festa popular entre els pobles quan s'acabava la verema, val? Llavors, per causes doncs, bueno, que va variant la societat, es van passar a fer les festes aquestes cap a l'estiu. I ja fa 2 anys vam reprendre la idea aquesta de dir, bueno, quan s'acaba la verema, hem de celebrar-ho. I d'aquí ve tornar a fer la fira del vi a l'octubre, un cop s'ha acabat la verema. I ja fa també uns anys que els artesans s'hi van afegir, volien participar i des de llavors també és Fira d'Artesans.
Així doncs, a partir de les 5 i a la zona de la carretera arrencarà la Fira d'Artesans, en la que s'hi podran trobar diversos productes elaborats tant per veïns de la Vilella com per altres persones de la comarca. En aquest sentit, Gutiérrez destaca que ja porten uns quants anys impulsant la presència i la participació a la Fira d'alguns joves emprenedors de la comarca.
Aquest any tenim 10 artesans, i és una cosa que ja l'any passat van començar a fer, i és el d'anar incorporant gent jove, aquests joves emprenedors que estan al territori, i que doncs ja sigui, per exemple, amb el tema del pa, amb el tema de menjars o amb el tema d'artesania, s'han incorporat i aquest any tenim 3 o 4 persones noves, joves, oferint els seus productes, la qual per nosaltres és com una gran satisfacció, això.
Ja al vespre es donarà inici a la mostra de vins a l'Embelat. Enguany hi participaran fins a 7 cellers, 4 del municipi i 3 de convidats.
Som un poble petit, la fira es fa en un espai determinat, que és un espai popular, que és l'Embelat, i per tant cellers doncs, podem tenir 7. Aquest any són 7, d'acord? ¿Vale? Els cellers són 4 del poble i sempre invitem de fora. Llavors, bueno, doncs tenim 3 cellers que ens han vingut altres anys i que aquest any doncs, tornen a venir. No?
Durant la mostra de vins també es podran degustar una sèrie de tapes elaborades per diverses entitats i veïns del poble.
És una cosa que també hem incorporat aquests últims anys, que és que hi hagi gent del poble que pugui presentar també els seus productes. Val? I en aquest sentit, per exemple, tenim l'Associació de Famílies de l'Escola, tenim, per exemple, la Maria Victòria, que és un referent en tota la comarca respecte a lo que és la cuina prioratina, tenim, per exemple, les formatges Linen, que és un d'aquests que jo et deia, de gent jove que està fent producte al territori. Bueno, anem incorporant gent... diguem-ne, que fa els seus productes i que es vol presentar.
La vetllada estarà amenitzada per la música de la formació By The Way Jazz. El tiquet per participar al Tas de Vins té un cost de 15 euros. La sala de la Pedrera de Capçanes acollirà aquest vespre el concert del grup vocal Scherzo, procedent de la ciutat de Barcelona. El concert estarà dirigit per David Ariza, qui també farà l'acompanyament al piano. El concert, que està organitzat per l'Ajuntament del municipi en col·laboració amb l'Associació de Jubilats, començarà a partir de les 6. Aquests dies té lloc la novena edició del Priorat en Persona, una iniciativa del Centre Quim Soler que té per objectiu mostrar la nostra terra a diversos escriptors vinguts d'arreu dels països catalans a través de la mirada i la visió de la gent d'aquí. Ho explica en declaracions a Ràdio Falset Júlia Viejo Bueno, membre del Centre Quim Soler.
El Priorat en Persona és el projecte estrella del Centre Quim Soler, se fa des del 2009 i és una trobada d'escriptors. La trobada d'escriptors vol dir que venen 6 escriptors dels països catalans, 3 dones i 3 homes. Un sempre ve de les Illes Balears, l'altre del País Valencià. Sempre hi ha un autor que és de literatura infantil i juvenil i la resta són del Principat. I venen a passar aquí 4 dies per conèixer el Priorat. El Priorat no el coneixen com una visita turística tòpica i típica, sinó que el coneixen a través de persones que viuen aquí, que són els que els diem els adalils. Això és aquest any, és l'anada. Els escriptors, a partir d'aquesta experiència, fan un diccionari literari del Priorat i l'any que ve els mateixos autors tornaran per presentar l'obra que han fet.
Així doncs, després de submergir-se en les diverses realitats i vivències de la gent de la nostra comarca, els escriptors han de preparar les seves entrades per al diccionari del Priorat en Persona. Un diccionari, val a dir, que no és del tot convencional.
El format d'aquest diccionari se va triar la primera edició, que es va fer el 2009, perquè el que permet és que sigui una obra que sempre està en construcció. Cada edició que s'ha fet ha vingut autors nous, que han fet nous textos i s'han incorporat en aquest diccionari. Que tinguin forma d'entrada de diccionari no vol dir que hagi de ser una definició com un diccionari normal, sinó que, tot i que porten un títol d'entrada, després poden fer poemes, poden fer textos, poden fer fotos, il·lustracions, el que sigui, però sí que han de tindre aquesta forma per poder ordenar. I tot això es pot consultar al prioratenpersona.cat.
En l'edició d'enguany del Priorat en Persona hi participen fins a 6 escriptors. El mallorquí Sebastià Alzamora, Maria Arimany, Joan Rioner, Maria Dolors Coll, Martí Sales i Maria Josep Escrivà. El tarragoní Joan Rioner explica que, malgrat que coneix el Priorat des de fa molts anys, entoma el repte amb moltes ganes i molta curiositat.
Doncs amb alegria, amb sorpresa i també amb curiositat. És una proposta doncs molt atractiva. Francament, no sé ben bé el que succeirà, no sé ben bé què passarà. El que sí que tinc garanties que estarem doncs molt ben acompanyats.
També Maria Josep Escrivà afirma que segurament l'experiència superarà les seves expectatives.
Pinta fabulós, això. Primer que res, tot el que siga trobar-se amb companys del món literari, que en aquest cas no és només el món literari, sinó també les persones, els adalils, no?, que diuen que també ens donaran a conèixer el aspectes de la cultura, de la terra. Tot això és enriquiment. A mi és una de les coses que em motiven més en la meva carrera literària. I per tant les expectatives són màximes. Jo després sé que la realitat encara superarà les expectatives perquè sempre passa. Però clar, és a més aquesta sensibilitat no tan bonica per unir terra i cultura i literatura i escriptura. Això és, a mi, personalment, és un dels temes que més em motiven, que més m'estimulen i que més després més bons resultats han donat sempre en la meva obra, saps?
Tots ells descobriran el priorat més personal dels adalils, que en aquesta ocasió són el marrotxà Joan Asens, la Marta Fortunyo de la Vilella Alta, l'Aida Martínez de Poboleda i la Marta Serradell i el Nahuel Perí de Falset. Serradell i Perí ens expliquen què representa per a ells ser adalils i què és el que volen transmetre als escriptors.
Una responsabilitat i evidentment em vaig sentir molt afortunada de que comptessin amb mi pel fet doncs que això de que sóc vinguda de fora, fa 10 anys que visc al Priorat, tinc un negoci i podria dir que ja em sento quasi del Priorat, no? Llavors em vaig sentir molt afortunada que pensessin en mi.
Doncs jo els vull transmetre una miqueta doncs que el Priorat és una zona molt amb molt bona fauna, molta flora i és una comarca que de Catalunya que tothom hauria de visitar, perquè, bueno, tot i que cada comarca té les coses seves pròpies, trobo que el Priorat té molt a dir i molt a fer, i més que res això, ensenyar-los i aquesta terra tan bonica.
Així doncs, ens resumeixen una mica quina és la ruta que han preparat per als autors del Priorat en persona.
Jo, conjuntament amb la Marta, que és aquesta noia de la Vilella Alta, ens ensenyarem la Vilella Alta. Ens hem preparat una miqueta així d'explicació sobre coses així rellevants que té la Vilella Alta per el que el fa diferent, diguéssim.
Doncs jo, juntament amb el Nauel, que ell també és d'aquí Falset, farem una mica el que és el poble de Falset i en aquest cas també parlarem el meu projecte de la floristeria, ja que al final és per ell que estic aquí, no? I el que va fer que jo em quedés en el Priorat, que jo ho lluiti, i els hi vull ensenyar pues, aquesta visió del meu Priorat.
Una de les raons de ser del Priorat en persona és que el territori tingui cada cop més presència en l'imaginari literari català. Segons Júlia Viejo Bueno, a poc això s'està aconseguint i creu que la iniciativa del Centre Quim Soler hi ha contribuït.
El projecte neix a partir d'aquesta idea de que el Priorat era una terra poc escrita i poc visible. Fins fa poc, potser a nivell general, era desconegut el Priorat, i en l'àmbit de la literatura encara més, i tot i que ja, potser els últims anys s'està escrivint i sí que hi ha literatura, el projecte aquest del Priorat en persona contribueix a fer més visible aquest Priorat i a escriure'l, perquè al final, tot i que sigui una obra una mica particular, el que són textos que parlen de la comarca, de la seva gent, del paisatge i de tot el que reben els escriptors.
En aquest sentit, Maria Josep Escrivà considera el projecte un encert i destaca que aquesta invisibilització també passa en el seu País Valencià.
Em pareix que és un gran encert per part d'aquest projecte i del Centre Quim Soler, no? Que just ho posa això com a un dels lemes de doncs, posar en el mapa també literari el Priorat. I jo diria el mateix pel que fa al País Valencià respecte de tota la resta de països catalans, que és com que tenim una terra com si tingués menys interès literari, no? I això no és veritat, però això també depèn molt, jo crec, de la gent que l'habita, que la vulga posar en valor, que crega que el que és el nostre paisatge, la nostra cultura humana, natural, també és digna, no?, que és mereixedora de tractar-se literàriament.
Rioner, per la seva banda, destaca que a nivell personal el Priorat ha estat un lloc d'inspiració i reflexió, on retrobar-se a ell mateix.
Jo l'he tingut sempre molt present i ha estat un lloc d'inspiració i de reflexió i de certa venir a buscar precisament això, no? Doncs paraules que de vegades en espais amb més moviment o amb més voràgine o amb més bogeria ens costen més trobar. Però bé, és que la meva relació amb el Priorat, ja a la pobertat, sempre ha estat bastant literària. Ha estat un lloc en el que recurrentment doncs, he vingut precisament doncs, a refugiar-me i a buscar certes paraules que abans costaven de trobar.
Una de les novetats en les darreres edicions del Priorat en persona és el fet de comptar amb la implicació dels joves de la comarca. Tal i com explica Júlia Viejo Bueno, a banda de treballar els textos elaborats pels autors a les escoles i instituts, en els últims anys també han volgut comptar amb joves adalils.
La participació dels joves sempre hi ha sigut des de la primera edició, perquè un cop els autors han fet els textos i l'any següent que tornen, a la tornada, van a les escoles de la comarca, als instituts, sempre una zona escolar o l'escola de Falset i sempre a l'Institut de Cornudella i de Falset, i presenten els textos. Els textos, els alumnes d'aquests centres, els han treballat a les classes de literatura catalana o de plàstica per tenir a conèixer els textos que hi ha. Però des de l'any passat vam decidir que volíem que hi hagués una mica més de participació d'aquestes persones joves i vam agafar dos adalils joves, que eren estudiants de l'Institut de Falset. I enguany, com que ens va agradar l'experiència, ho vam tornar a proposar i hi ha dos alumnes de l'Institut de Falset de l'any passat, tot i que un ja no està al centre, que faran d'adalils.
Un exemple d'això és precisament el Nauel Perí.
L'any passat van demanar algú de l'institut que s'oferís voluntari I jo, juntament amb una companya meva, que és un any més que jo, de la Vilella Alta, doncs vam dir, ens apuntem, i mira, aquí estem.
Després de 4 dies recorrent el priorat, escriptors i adalils es retrobaran aquest diumenge en la cloenda del priorat en persona, en un acte obert al públic que tindrà lloc a la sala La Closa de Poboleda.
La cloenda és per acabar aquests dies de conèixer el priorat, és l'acte públic, com bé dius, i es farà a Poboleda, a la sala polivalent La Closa, i enguany també farem el mateix format que vam fer l'any passat, que l'any passat, a la cloenda de l'any passat, vam fer un podcast en directe. Enguany repetim el format, no són la mateixa gent, sinó que els solsonins Oriol Gilibets i l'Eduard Gené, del podcast Llegi, faran el programa com de ràdio, per dir-ho d'alguna manera, en directe. I serà una conversa entre adalils i escriptors per explicar la seva experiència i ho acabarem amb un vermut.
L'anada de la 9a edició del Priorat en Persona acabarà aquí. I ara els autors tenen un any de marge per preparar els seus textos i les seves creacions a partir del que han après i descobert aquests dies. Tot seguit, els esports. Els esports. El Falset Esportiu va golejar la Unió Astorga per 10-1. L'equip de la capital del Priorat va atropellar els reusencs demostrant la seva absoluta superioritat. En Sumana Conté, amb 3 gols, Daniel Massip amb 2, Liam Young, Roman Grigori, Albert Massip, Adrià Abella i Ayub Elgani van ser els golejadors dels falsetans. D'aquesta manera, el Falset es col·loca líder a la classificació amb 6 punts després de 2 victòries en 2 jornades. El Porrera, per la seva banda, va sortir escaldat del camp de la Pastoreta de Reus en perdre per 5-0. Els prioratins sumen així la primera derrota aquesta temporada i són 12ens a la classificació encara sense puntuar. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Porrera visitarà el camp de la Unió Astorga avui a les 6, mentre que el Falset rebrà l'Hospitalet de l'Infant a partir d'un 6:15. En futbol sala, el Priorat Nord va sumar els seus primers 3 punts a la divisió d'honor en imposar-se per 6-3 al Baró de Maials. El partit va començar amb mal peu per als prioratins, que al minut 1 ja perdien i que veien com un gol en pròpia porteria ampliava la distància en el marcador per part dels lleidatans. La reacció dels del Nord, però, no va trigar a arribar, i Pol Xixerxa, de penal, i Adrià, amb 5 gols més, van capgirar el marcador i van aconseguir la primera victòria per al Priorat Nord. Així doncs, l'equip del nord de la comarca abandona la cua de la classificació i ara és 11è amb 3 punts. En aquesta jornada, els cornudellencs visiten la pista del tercer classificat, el Palau d'Anglesola, avui a 6:45. Al grup 12 de segona catalana, el Priorat Nord B no aixeca cap i va tornar a perdre en aquesta ocasió per 4-6 davant de l'Elisabet de Salou. En una mala primera part, els del nord de la comarca van encaixar un 0-5 al marcador, i tot i la reacció en els darrers minuts, quan van fer 4 gols, no van poder esgarrapar cap punt. D'aquesta manera, el Priorat Nord B és penúltim, encara sense puntuar. Aquest cap de setmana, els del nord de la comarca visiten la pista de la presentació de Reus, avui a 6:45. I a l'altre grup, amb representació prioratina, el Capçanes aconsegueix el liderat després de golejar 0-5 al Laguna Cambrils. Marc Llagostera, amb 4 gols, i Ignasi Pena van ser els golejadors de l'equip prioratí. Per la seva banda, els Guiamets també va sumar els primers 3 punts en imposar-se per 4-6 a la pista del Riudoms B. Aleix Martí, amb un hat-trick, Guillem Benet i Joan Batiste van ser els anotadors dels guiametans. El partit que havia d'enfrontar el Marroig amb el Montbrió es va suspendre. Així doncs, el Capçanes és el primer classificat amb 6 punts, mentre que els Guiamets és 7è amb 3 i el Marroig, desè, encara sense puntuar. Aquest cap de setmana, els Guiamets rep el Batea a les 6. A la mateixa hora, el Marroig s'enfrontarà al Villalba i els Arcs, mentre que el Capçanes jugarà demà a les 12 a casa contra el Rasquera. Finalment, en futbol sala femení, les noies del Priorat Nord van aconseguir un empat a un gol davant del Deltebre. Les del nord de la comarca van avançar-se al minut 25 gràcies a Júlia Quero, tot i que les ebrenques van aconseguir l'empat al 38. Així, el Priorat Nord suma 2 empats en 2 jornades i ST amb 2 punts. Aquest cap de setmana, les noies visiten la pista de la Pobla de Montornès, que és el segon classificat amb 6 punts. El maig es disputarà demà a 6:45 del vespre. I I ara el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que en principi ens va donar una situació d'inestabilitat amb unes quantitats de pluja molt irregulars, en uns llocs on han caigut quantitats importants, en els altres pràcticament molt poqueta cosa, un quasi no res, i aquest cap de setmana es presenta amb tranquil·litat i amb meteorològica. Podem dir que aquesta inestabilitat que ha anat afectant la primera part de la setmana desapareix, i això dona pas a una situació d'ambient tranquil, de predomini del sol, no pocs núvols, i unes temperatures que tindran una tendència a pujar lleugerament. Els propers dies de la setmana vinent encara no s'esperen canvis i continuarem aquesta estabilitat pràcticament sense, de moment, veure's canvis importants en els propers dies. I en quant a efemèrides, hem destacar que tal dia com avui, però l'any 1866, hi havia una gran crescuda de Llobregat que es van portar tots els molins de Molins de Rei.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.